Sota terra hi podem localitzar moltes coses i darrerament a la ciutat s'hi han trobat restes que permeten construir millor el passat de la ciutat. Unes obres que s'estan fent al centre han permès localitzar una dotzena de sitges, restes de muralla, forts de terrissa i molt material, com ara peces de ferro o restes de fauna. En parlem aquesta hora amb l'arqueòleg Jordi Roig de Ragó, Arqueologia i Patrimoni. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos, Jordi.
Bon dia, gràcies.
Quan es van localitzar aquestes restes, Jordi?
Aquestes restes es van localitzar en el transcurs de la intervenció arqueològica que fem aquí a la Via Massaguer, que és una intervenció preventiva, que ja vàrem començar el novembre de l'any passat, i durant aquests mesos ja hem estat fent aquestes feines, i ara, doncs, fa un parell de setmanes van aparèixer, doncs, aquestes últimes restes, aquestes galeries subterrànies, però ja fa un mes abans ja havien aparegut les muralles, no? Vull dir, han anat apareixent de forma successiva a mesura que han avançat els treballs.
Era un espai que quan veu saber que s'hi feia una obra veu pensar, ostres, aquí en podem trobar moltes coses?
Sí, perquè aquesta és una zona d'expectativa arqueològica, ja del Pla Especial de Protecció d'aquí, del Patrimoni de Sabadell, de les zones del barri del Raval, i en el fons el nucli històric de la ciutat de Sabadell, tot està, és una zona protegida i d'expectativa alta d'aparició de restes arqueològiques des d'època medieval fins avui en dia, no? I la zona aquesta que ara hi estem treballant, que és l'antic barri medieval del Raval, és una d'aquestes on hi ha més alta densitat de restes. Sí.
I què esperàveu trobar-hi?
Aquí, com que hi és un indret on anteriorment, és a dir, ja el 2010 ja havien fet algunes intervencions puntuals, anteriorment també en alguna de les altres cases que s'havien remodelat també s'havien fet excavacions, ja es tenia indicis de que podia aparèixer la muralla i sitges medievals del que corresponia al barri medieval, sitges per amagatzemar el gra. Una mica aquesta era la idea del que podia aparèixer, el que passa que després l'arqueologia sempre és una sorpresa, no? Fins que no t'hi poses, no saps ben bé que hi ha allà sota, no? I en aquest cas, doncs, bueno, l'expectativa ha quedat una mica superada, no? Perquè han aparegut també forns de terrissa, els sistemes defensius medievals estaven més complets del que s'esperava, i després, doncs, també han aparegut unes galeries subterrànies bastant desconegudes, que a més tampoc es coneix ben bé la funcionalitat, no? Bueno, tot un conjunt de coses que fa que les restes que s'han documentat, doncs, bueno, enriqueixin una mica més el passat històric de Sabadell, no? I, de fet, encara hi estem treballant, Vull dir, encara és una intervenció en curs que probablement, doncs, entre la setmana vinent i l'altra, doncs, finalitzem.
Doncs anem una mica pas a pas a repassar. Deies, vam trobar, ja fa uns mesos va aparèixer un tros de muralla, no? En aquest cas, el tros de muralla, com és? Què ens en pots explicar?
Aquestes restes de muralla i el que seria el fossat associat, és a dir, que anava els sistemes defensius de Sabadell en els segles XIII i XIV, era fortificat, Sabadell era una vila com, doncs, no sé, com Montblanc, no? Aquest allò per imaginar-nos, no? Si visualment com era, doncs Sabadell era una vila encerclada per un mur amb muralla, torre i un vall o fossat defensiu perimetral, que en aquest cas també englobava el barri del Raval, que aquesta ha estat una mica la confirmació d'aquesta intervenció i la sorpresa, no? Perquè ja no es creia que el barri del Raval estigués dins del clos amurallat. Es pensava que era, esclar, un barri, ja, com diu el nom, no? Ravals, extramurs, no? Una cosa de fora. Doncs no, en aquest cas el barri medieval d'aquí Sabadell era de tanta importància en aquests moments que quan es fan per manament reial l'amurallament de tota la vila, van agafar també el barri del Raval. I nosaltres hem trobat un mur de quasi 1,10 m d'amplada, l'hem trobat a nivell de fonaments, que pujava per la Via Massaguer, girava al capdamunt del carrer Raval de dins i Raval de fora, tornava a girar i agafava aquest conjuntet on hi havia cases de propietaris d'aquest moment d'època medieval, quedava dintre d'aquest sistema murallat. I amb l'excavació nosaltres l'hem trobat, en aquest cas, per les obres fetes, doncs, ja al segle XIX, clar, hem de pensar que esclar, en Sabadell o qualsevol nucli urbà és un continu d'obres des de sempre, no? De manera que en aquí la muralla ja l'havien desmuntat en el segle XVIII. El segle XVIII ja Sabadell creix, per tant queda un nucli massa petit, no? Cenyit per les muralles, i què fan? Doncs en diferents parts la van desmuntant, aprofiten la pedra per construir i creix, diguem-ne, en extensió. Doncs en aquest cas va passar això aquí i nosaltres ens hem trobat els fonaments d'aquestes muralles.
Uh-huh. Aquestes galeries subterrànies, sí. Deies que potser ha estat la sorpresa, no?
Sí, sí, perquè això d'aquestes galeries subterrànies està tot una mica rodejat de misteri, eh? Alhora, sempre aquestes coses de túnels i galeries sempre es desperten així com l'imaginari col·lectiu, no? I en aquest cas, aquest tipus de restes, ara com ara encara hi ha una certa controvèrsia a nivell històric d'interpretatiu, eh? Ja se'n coneixia l'existència de vàries, a la Casa Durant n'hi havia una, quan es va excavar allà al racó del campanar també en va aparèixer, a Barcelona també n'hi ha, no? I sempre, doncs, bueno, es diuen, són galeries, són túnels que comuniquen amb l'església no sé on i que un enllaça amb l'altre, no? Però clar, la realitat és una altra. Quan en pots localitzar algunes arqueològicament, excavar-les i topografiar-les correctament, veus que no, que es tracta d'unes galeries subterrànies que s'enfonsen sota terra, amb uns passadissos molt estrets, que van fent com diferents girs i acaben sempre, tenen un final, no comuniquen amb res, tenen un final, i acaben amb una càmera circular rodona on hi ha com un petit banc per seure, de manera que és, en el fons és com una mena de refugi, d'amagatall, així en túnel, no? Allò, com si ens venessin, per exemple, aquests refugis antiaeris que hi ha per Barcelona, que baixes i que tenen com un recorregut subterrani d'un passadís que després gira, després torna a girar, i hi ha com espais on està puntualment una estona, no? És a dir, no són per rebost d'aliments ni fresqueres, que és el que diuen, hi ha tot un corrent interpretatiu que diu que són fresqueres, però el tipus de resta no permet mantenir res en fresc, perquè són uns espais, uns passadissos molt estrets i unes càmeres circulars molt fondes, no? Vull dir que és dificultós accedir-hi. De manera que la seva interpretació és més per la vessant d'amagatall, no? De dificultar el seu accés en aquests moments de conflictes bèl·lics de l'etapa del segle XVII i XVIII, de la guerra de 1714, tots aquests moments que hi ha saquejos de ciutats, de viles, fins i tot de masies i de rectories, aquests túnels, aquestes galeries subterrànies, servien per, en aquests moments, doncs, sempre està avançant l'exèrcit, doncs, pel nord, no sé què, doncs t'amagaves aquí amb la teva família o amagaves a les criatures allà, si més no, salvaves la vida, eh? Vull dir, entraven a dalt a la casa i això, o saquejaven, robaven el que fos, però aquest amagatall, que estava, a més, l'etapa d'accés estava molt ben amagada, no el trobaven, eh? De manera que tu quedaves allà com amagat, amb els teus, i si tenies alguna cosa de valor també, per dalt remenaven i saquejaven i s'enduien, però, si més no, no et mataven, eh? Són aquests saquejos.
Home, que estaves tan bé en aquests casos, no?
Sí, exacte, estaves tan bé, sí, ja posat el mal, no?
Home,
no, perquè una mica aquests episodis bèl·lics d'aquests moments, de l'època moderna, això, la guerra dels segadors, la guerra de 1714, tot això, clar, era freqüent, eh? Els saquejos amb viles, ciutats i masies. I aquestes grutes també les hem anat trobant amb masies, del rural d'aquí Sabadell, també les tenien. I és una cosa com bastant secreta, perquè no convenia que se sapigués. De fet, en els documents i en els inventaris de l'època apareixen reflectits, i en canvi cada casa tenia la seva, és allò com, però no en els inventaris i les descripcions no s'ubica mai a on és l'accés d'aquesta gruta, no? Per això és algo que ha generat tant misteri, no?, en els historiadors, i ara avui en dia quan te les trobes, no?, que dius, hosti, això, perquè s'ha perdut el coneixement de la seva funcionalitat, no?
Deixa'm que et pregunti també per aquestes sitges. Què hi hem trobat en aquestes sitges i per què servien?
Aquestes sitges eren, són uns forats fets en el terreny natural, en el subsol, que era per guardar gra. Era com, en el fons, com si fos una gran gerra enterrada en el terra, que tenien una boca i després la tapaven bé amb una tapa de fusta ben segellada, i allà dintre, doncs, allò tenia una capacitat per, no sé, un parell d'uns 2.000 litres de gra, era per guardar el cereal. I aquí n'hem trobat una dotzena, de manera que ens indica que qui tenia aquestes sitges, o el casal que era el propietari, doncs clar, tenia un nivell econòmic una mica elevat, perquè en el fons aquests graners, aquests magatzems soterranis, és un reflex econòmic, no? És a dir, quantes més n'hi han, quan més grans són, quanta més capacitat tenen, vol dir que tens més capacitat d'emmagatzematge, no? Per tant, més producte, més quilos de cereal i més diners, no? I això és el que ens indiquen quan apareixen aquestes sitges.
De fet, tinc entès que heu trobat fins i tot monedes, no?
Exacte. I després aquestes sitges, quan perdien la seva funció per guardar el cereal, és a dir, que no eren hermètiques, saps? I que per tant no garantien que es conservés el cereal i es podrís, què feien? Doncs les tapaven amb terres i deixalles domèstiques de les cases i eines i fins i tot hi caien monedes i coses i n'obrien una de nova. De manera que el reompliment que ara trobem nosaltres a les sitges dels arqueòlegs és el que ens dona material arqueològic i aquí és on hem trobat força material arqueològic singular, eh? És a dir, llançaven com si ara llancessis la brossa de casa, allò i que sí. Se t'ha trencat doncs, un ganivet, se t'ha fet malbé, doncs no sé, saps, algun aparell electrònic i ho tires tot en el contenidor, doncs passava el mateix en el segle XII-XIII, que és l'època d'aquestes sitges, doncs hi llançaven això, ossos de producte d'àpat, del menjar, eines de ferro que s'havien fet malbé, i en aquest cas, com a peça singular, hem trobat part del mecanisme de ferro d'una ballesta i el que era la peça d'os que articulava el disparador. De manera que, per una banda, això ens indica un element bèl·lic, és a dir, una ballesta en aquests moments medievals només les posseïen persones de la cavalleria o militars o d'un cert estament social, no la tenien doncs, camperols i tal, perquè era una eina, era una arma, era una cosa de soldats. Per tant, és molt indicatiu haver-la trobat aquí en aquestes sitges per informar-nos sobre, en l'època medieval, qui podia viure en aquestes cases del Raval. No?
I aquestes monedes?
Sí, i les monedes, a veure, són monedes, és com si ara, per exemple, caiguessin 10 cèntims o una monedeta de 5 cèntims, eh? I el que passa que, esclar, estem parlant de monedes de l'època de Jaume I i de Jaume II, és a dir, esclar, els segles XIII i els segles XIV, que ens donen informació a nivell cronològic i a nivell històric, eh? Vull dir, no tenen, no, perquè són de bronze, no són monedes de plata ni d'or. Aquestes, amb arqueologia, rarament les trobem perquè no es perdien, eh? Vull dir, no, i sí que saps, vull dir que podies perdre això, això, com si ara...
Doncs, els 5 cèntims que et cauen al sofà, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, és això. Però, clar, com que són tan antigues, són medievals, clar, donen molt bona informació per datar cronològicament les coses. És a dir, si les trobem a dintre d'una sitja, ja sabem que aquesta sitja, com a mínim, és del segle XIII.
I què en farem de tot això, Jordi?
Tot aquest material arqueològic, que sempre de les intervencions arqueològiques, tot el material que se n'obté, ara hi ha un període de temps que està en estudi, que l'estem nosaltres classificant i estudiant, i després s'ha de fer un dipòsit definitiu en el museu, en aquest cas, el Museu d'Història de Sabadell, que és el dipositari del material arqueològic del municipi.
Doncs, Jordi Roig, moltes gràcies per haver-nos ajudat a acostar-nos a aquest passat de la ciutat de Sabadell a través de les restes que hem anat localitzant. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.